És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 219, al sisè de la vuitena temporada. Avui, per fi, programa especial dedicat 100% a tertúlia d'actualitat tecnològica.
De manera, perquè no teníem cap convidat.
Exacte. No, però no és ben bé per això. És perquè ens tocava fer una tertúlia 100% d'actualitat tecnològica. I on parlarem, entre altres temes, de que portem una setmana provant l'iPhone 6 i l'iPhone 6 Plus, alias Sandalia, i us farem una revisió detallada. Actualitzarem totes les darreres novetats al voltant del món del Chromecast, parlarem dels teclats de tercers en català per iOS 8 i d'altres temes d'actualitat.
Aquest programa... Tenim Windows 10 i en Carles sap per què es diu Windows 10 i no Windows 9.
Sí?
És primícia mundial.
Ah. I també tenim que Amazon a Alemanya ha tret una tarifa plana de llibres de 9,99.
Alemanya, no?
Sí.
I nosaltres què ens importa?
I això. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, una empresa o l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzats en el rendiment i l'escalabilitat, i Mossega la Poma també rep el suport de Neapolis i Canal Blau. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, hi ha un iPhone 6 Plus amb el qual estic llegint el guió.
I té una funda que té dues corretxetes i fotre després d'espardenya.
Clar, d'espardenya.
Amb el 45 que gasten tu.
Exacte. Amb una taula en forma de sandàlia, com correspon. Benvinguts al programa
menorquines
setmanal, exacte, on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Avui control tècnic Rubén Gervilla.
Hola, bon dia.
Avui sempre. Producció, conducció i direcció, que us parla en Tomàs Manzanares.
I la resta que ens donguin pel...
No, vosaltres sereu presentats a la tertúlia d'aquí una estona.
D'aquí està, ens presenta... Jo sóc en Marc i en Tomàs està aquí. Vale. I en Carles està aquí. I en Raül no ha arribat encara. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma, a les seves respectives graelles, i els amics que ens escolteu a via digital del canal digital de Nació Digital.
Moltes
I
digitals.
No saludem a les emissores que no remeten Mossega la Poma i Tomàs. Estic molt content.
Ah, sí? Per què?
Estic molt content per dues coses. Uh-huh. Estic molt content per dues coses. La primera cosa és perquè ja no podré llegir cap notícia sobre la propera pel·lícula de la Guerra de les Galàxies, perquè es veu que corre un spoiler per la xarxa tremendo. No sé quin és i no el vull saber. No vull saber res de la... O sigui, no llegiu res de la Guerra... Perquè és que és un spoiler de la magnitud de Jo soy tu padre, eh? O sigui, per tant, no llegiu ja mai més res més sobre la Guerra de les Galàxies fins que no aconseguiu alguna versió pirata per veure-la. O sigui, no pot ser. L'altre motiu és que finalment iOS ha atrapat a Android.
En les ventes o...
No.
Ah, en què?
En funcionalitat.
Ah, sí?
Sí, perquè la funcionalitat clau d'Android és que funciona amb el cul, amb els Bluetooth dels cotxes.
Ah, però
no hi ha manera de fer trucades. I ara iOS també, amb la versió 8.0.2, ha deixat de funcionar. Ara ja som tots iguals, ja podem passar-nos tots a comprar-nos un Nokia o anar-nos a la merda tots directament sense passar per la casella sortida.
Dono fe perquè aquest cap de setmana no he pogut utilitzar.
Tot i que diuen els rumors que els desenvolupadors que estan provant la versió 8.1 el tema del Bluetooth s'arregla.
Ah, molt
però
bé.
És tremendo. I ara ben Raül que em renyarà.
No.
Ja renyo jo.
Ja em renyareu
que sempre rajeu de Google i d'Android i resulta que moltes coses així us 8 fa bastant de temps que estaven a Android, eh? O sigui que...
Cuidadis. Però sí, però no, com lo de no funcionar amb el cotxe.
Com sigui com el Windows 8.1 ja flipareu.
No té cap argument.
Testosterona contrastada. Vinga, comencem.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, doncs benvinguts a la Tertúlia Mossegui, aquest espai de Mossega la Poma, on parlem de l'actualitat tecnològica d'aquests dies. Avui tenim a taula el senyor Raül Arribas.
Hola.
Sí,
perquè jo no us escolto a vosaltres, però bé, em fiaré del que dieu.
Vale. El senyor Carles Canya, molt
Hola,
benvingut.
Hola, què tal? Com esteu?
Vostè ha tot l'elenco de tertulians.
Elenco, és una paraula...
Era una paraula de caspa
en castellà, però, i ha dit en castellà.
T'adones d'una cosa? L'hem deixat sol un dia. Un. i va omplir el teu despatx de noies.
Quantes n'hi ha avui? De noies, i alguna fumava, I perquè el meu, el micròfon ho foto la tabaco. No,
però avui que tornem, quantes n'hi ha?
Ninguna.
Bueno, hi ha el senyor Marcalier i qui us parla, en Tomàs Manzanares.
Escolta, Tomàs, deixa'm començar per...
Perdona, recordeu que Capside patrocina aquesta tertúlia.
Sí, Capside i tal. I, diga, i cantarem, després cantarem amb Capside, però primer deixa'm començar amb fe de rates. A veure, hi va haver algú com en Raül. El Raül avui també m'ha dit un mail dues setmanes tard i un senyor es va enfadar molt amb mi perquè havia dit jo que la gent que s'instal·la a l'iOS 8 en l'iPhone 4S és un cafre. Bàsicament,
vas
el que...
emportar el premi a Ole tus huevos.
Ole tus huevos. Ole tus huevos. A veure, qui s'equivoca, qui té boca, s'equivoca.
Portes criticant això a Android.
No, 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 a veure, hi ha dues coses. Una, primera, jo el que volia dir, si no ho vaig dir, jo crec que ho vaig dir, però si no el que volia dir és s'ha de ser cafre per instal·lar-ho abans d'haver escoltat el primer dia, corrents. No cal... Primer dia, escolta, què estan dient la blogosfera?
Apple va
dir
que el 4S es podia instal·lar, sí o no?
Vale,
doncs llavors ha de funcionar bé. Si no,
tu has de creure. Sembla ser que funciona. Sembla ser que l'iOS 8
el 8.02 ha corregit bastantes coses.
Sí, el 8.01 va ser aquell que qui se'l va instal·lar va tindre que reinstal·lar el 8.0.
I Apple ho va
sembla
permetre.
Ser que funciona, però...
Perdona, Carles?
Que a la comunitat de Google Plus vaig penjar un vídeo que comparaven un 4S amb l'iOS 7 i amb el 8 i, bueno, era pelat, però en principi era tot bastant idèntic en velocitat.
Jo bastant, però jo crec que la gent que té l'iPhone, el, diguéssim, el que està a punt d'arribar al final, hauria de... Hauria de ser prudent a l'hora d'actualitzar.
Que jo en el fons estic d'acord, però aquí t'has fartat de dir que, oh, mira,
no, no,
mira
iOS,
tots els dispositius, 95%, 99% actualitzat i no com a Android.
Són dues coses, són dues coses diferents.
Cada sistema amb el dispositiu amb el que surt...
Arriba un moment que caduquen.
Per això, no, i que el dispositiu que surt amb un sistema, amb una versió, amb aquella versió sempre anirà bé.
Bueno, sí. Comencem...
Però bueno, en aquest cas estem parlant d'una màquina que té, ja, que són 3 anys o 4 anys?
Pues a la bassa.
Sembla que 3.
3, no? Pues... 3 anys, i encara l'actualitzen, no? O sigui, la primera que es deixa d'actualitzar són 4 anys.
Sí, jo només vaig dir pel teu comentari, no pel fet.
Molt bé, doncs...
Bueno, però ahir els del 4S ja us podeu instal·lar l'iOS 8, eh?
Anem a fer ara una revisió de l'iPhone 6 i de l'iPhone 6 Plus. Hem tingut la sort, en Raül i jo, de poder tocar els dos models. De fet, ara tenim a la mà, ell té a la mà l'iPhone 6.
El model Dimitri?
Sí, els dos són Dimitris.
No, bueno, els teus dos són Dimitris, el meu no.
Ai, no, és veritat, que com que portes funda no es veu.
No, el meu
és que el teu mare és d'aquella gent que li posa funda als mòbils.
Sí, i li he posat la funda a la sandàlia, a l'iPhone 6 Plus. Doncs Raül, vinga, anem a parlar dels iPhone 6, anem a veure què hem vist i quina és la teva opinió de l'iPhone 6 normal i jo després parlo del Plus, si vols.
Depèn, per on vols que comencem? Pel tema de mides, per exemple.
Sí, tema mides.
Els ullets fidels del programa sabran que fa ben bé 2-3 anys quan va començar a sortir pantalles grans. Jo algun cop vaig arribar a dir que per mi la mida ideal era 4,7-4,8 com a telèfon. És veritat que després les pantalles han millorat molt i a mi m'agraden més les pantalles més grans, però perquè pots veure vídeos. Però si no veus vídeos o fas servir coses amb les que necessites una pantalla molt gran, la mida de 4,7 per fer-la servir a telèfon per mi és ideal. És veritat que si vols veure vídeos o alguna aplicació que deixi una pantalla més gran, per mi paga la pena el punt d'incomoditat que et dona el 6 Plus a canvi de gaudir d'això. Però si no ho has de fer...
Això que anava dient abans del programa en Tomàs, que per exemple per anar a córrer, jo quan vaig a córrer porto el mòbil a la mà. Perquè
clar, doncs això amb
el 6 Plus és gairebé impensable.
Amb el 6 encara és igual de còmode i la pantalla és més gran, llavors s'agraeix. Però amb el 6 Plus sí que ja introdueix un punt d'incomoditat.
Jo vull dir a tots els oients que si tenen intenció de comprar-se un 6 Plus que vagin en compte, perquè realment és un salt molt gran. O sigui, entre un iPhone 5 i un iPhone 6 no hi ha tanta diferència. Entre un iPhone 5 o un 4, ja no dic això, amb un iPhone 6 Plus hi ha moltíssima. Jo l'he portat a sobre tota una setmana. L'he fet servir per tot.
I no, no faràs el comentari que has fet abans?
No faré el comentari que he fet abans.
El que em vas dir a mi?
Sí, exacte.
Oh, no, l'has de dir perquè és el que millor defineix aquest pas, aquesta transformació, aquests 3 anys predicant el desert que m'he passat.
Posem els dos rombos i Tomàs ens explica per què va bé el mòbil.
Per veure porno.
Exacte.
Ah, no parlàvem d'això.
Apliques criteri editorial i no saps de què
va.
Un moment, i on queda allò que comentàveu rajant de Samsung i les pantalles tan grosses?
No. Aquí és on vaig, que t'expliqui la sensació que
m'ha
explicat.
Vull dir dues coses. Una, realment és molt gran, realment és gran, eh? L'iPhone 6 Plus és un telèfon possiblement de les pantalles més grans que es poden trobar avui en el mercat amb telefonia, no?
N'hi ha més.
Hi ha alguna de 6 pulsades,
Sí, el Nokia 1520 té unes 6 pulsades, però vaja, sí. Del 5,5 a les 6 són ja el tope.
Per tant, els que siguin clàssics usuaris d'iPhone notaran una brutal diferència. No és còmode, o sigui, és còmode perquè al cap d'una estona t'habitues o al cap d'uns dies t'habitues a fer-lo anar, però no és còmode de portar.
No, perquè és un esforç que fas tu, és el que comentava. T'introdueix un punt d'incomoditat que el pots fer servir, però tens aquest punt que tu t'has d'adaptar amb ell.
A canvi, tens una mida de pantalla molt gran, vull dir que el text, és que som cegatones, Marc, realment ho agraïm.
Però la lletra es veu molt bé.
Sí, perquè té més punts
lletra,
de
lletra petita, es veu molt bé.
Sí, a les aplicacions que s'han adaptat, encara n'hi ha que no hi fan zoom, però bueno, suposo que és qüestió de temps.
I l'altra cosa que també és molt remarcable és el vídeo, com dèiem, una mica de conya, però és cert, el vídeo es veu brutal, fins i tot vídeo en streaming de TV3 o de tot això.
Sí, o si vas al tren o al metro per veure vídeo, una pantalla així és
en aquest punt sí substitueix a l'iPad mini. Vale? En aquest punt sí. Perdona,
jo volia dir, en quant a usabilitat, he vist una imatge que em confirmareu vosaltres que surt a l'iPhone 6 Plus amb un dit, amb el polze, i llavors una mica amb tons de blau fins on arriba el polze. Llavors diu, el blau molt intens és on t'arriba i després despassant-te i diu, i a la zona en blanc que no t'arriba és on hi ha els botons, per exemple, tirar enrere no sé què. O sigui que això us ha passat?
Sí, el que passa, sí. És veritat. El que passa,
igual
que
moltes aplicacions, la pantalla. Moltes aplicacions no estan...
Sí, sí. Ara explicaré què estic fent, però si fas així... et baixa la pantalla. És una cosa semblant al que té Samsung i alguns dels telèfons de que et redueixen la pantalla si el vols fer servir amb una mà. Doncs Apple també ha implementat una altra forma, que si fas com un doble clic al botó on poses l'empremta, et baixa la pantalla a la meitat i interactues només fins on realment t'arriba el dit. Tot i que, com veus, al final t'acostumes a agafar-lo d'una forma que el dit t'arriba de sobre.
Sí, però,
dalt,
amb el 6, però amb el 6 Plus...
Has de, has de fer aquest moviment de doble clic en el botó central.
Si vols accedir. Sí que és veritat que hi ha una cosa d'implementació de les aplicacions d'iOS, Marc, que el proper que vindrà serà el botó back. Perquè ara amb aquesta mida de pantalla
el botó
enrere queda
molt bé.
El botó d'enrere típic d'iOS queda a dalt a l'esquerra, que en l'iPhone 6 Plus vol dir que queda tres pobles més enllà d'on arriba el teu dit.
No!
Clar, jo, perquè és el lloc de...
Sempre he criticat el botó back. Jo des que estic amb Android, a mi em va superbé el botó back.
No, superbé.
No!
Però vamos.
No! Vull parlar d'un altre tema que m'ha sorprès molt.
Recorda això, et vaig dir que arribarien les pantalles grans, et vaig dir que arribaria NFC.
Jo les pantalles grans no les he criticat, he tingut un Note 2. Qui ha criticat les pantalles grans és el Tomàs, que va amb la sabatilla ara.
Paula, per ratllar formatge va ser teva.
Sí.
La definició del primer.
I me'l vaig comprar jo.
Deixeu-me parlar d'un altre tema que també m'ha sorprès. Recalco, la mida és gran, moltes aplicacions encara no estan adaptades a l'iPhone 6 Plus. Qui us compreu ara un iPhone 6 Plus notareu aquesta diferència i les aplicacions no adaptades es veuen lletges.
Sí, com em vas dir tu, és el que passava quan va sortir l'iPad en les aplicacions d'iPhone, però no tan descarat. Sí. Perquè, clar, no escales d'una pantalla de 3,5 a una de 10 polzades,
però
sí que escalen i es nota que pixela.
Sí, perquè la resta d'aplicacions...
Sobretot ho notes en comparació, perquè si no n'hi hagués de les altres, diries bé, però com que n'hi ha de les altres, veus molt la diferència en definició de la lletra i tot això.
El que passa amb aquestes pantalles tan bones és que no pots tornar endarrere.
Exacte.
Jo això és el que volia que expliqués el Tomàs, que li va passar amb ell.
Tinc un MacBook Retina des de fa poquíssim. I, bueno, sí, des d'abans de l'estiu. I l'altre dia agafo el MacBook Air 11 polzades vell i dic, aquesta pantalla és borrosa.
Sí, perquè t'has acostumat a la vista.
Doncs amb les mides passa igual. Mira, sí,
ara cada vegada que agafo l'iPhone 5 és que em sembla que sigui de la senyorita Pepis. És que
una joguina. M'ho explicava, això l'havia dit fa temps, quan estàs acostumat amb pantalles grans.
I no era conscient, O sigui, vaig estar tota una setmana treballant amb l'iPhone 6 Plus i quan vaig anar l'altre dia a agafar l'iPhone 5 perquè el tenia que posar a la funda aquesta de bíceps per anar a córrer,
no. Que has de tenir un bíceps gran, perquè o sigui, has de posar-te Schwarzenegger, que l'iPhone 6 Plus no se'l fot al bíceps.
Pots explicar l'acudit del Spotify?
No, aquest ja no ens fotran fora de
les emissores, sí. Una altra cosa que m'ha sorprès favorablement amb l'iPhone 6 Plus és la durada de la bateria. Si no fa servir imatge, per exemple, jo què sé, l'altre dia vaig sortir amb la bici, vam fer 42 quilòmetres, que és molta estona, vam anar per la zona de Montornès, per la muntanya, vam tornar, i l'iPhone estava tota l'estona funcionant amb el GPS, i a més fent tracking.
Carles no pot posar l'iPhone Plus al bíceps.
Perquè no té bíceps.
És un canilles.
És un canilles. El meu bessó pots portar-lo. Jo el portaria al bessó. Bueno, doncs, va funcionar perfectament i encara vaig tornar a casa després de 3 hores llargues de bicicleta a més d'un 70, amb un 68-70%
de bateria.
Què és el que xupa bateria a punta pala?
El que xupa molt de bateria és la pantalla.
Hi
ha una part de renderització que tu vas fer esment?
Sí. No, en Ray.
Doncs té raó. A l'iPhone 6 Plus, quan el gires, per exemple, es nota que li costa... O sigui, no és tan fluid com...
Espera, que vull!
Sí, perquè ha de moure molts més píxels.
Més de molts píxels a girar, tu cap aquí, tu cap allà, socorro, tots allà... L'algoritme de fer això és tu cap aquí, tu cap a l'exposició, jo me'n vaig, jo me'n vaig.
La càmera molt bé, tots diuen que la càmera de l'iPhone 6 Plus està, sobretot el que és el sensor, està millorat. Jo encara n'he fet, no puc dir-ho perquè no he fet prou tes fotografies.
Jo així amb un ús normal, molt d'estar per cara sense fer cap prova, jo amb les fotos del 5S sí que veia que potser no estava a l'alçada d'allà dels millors Android. Jo amb aquestes fotos que he fet també d'estar per casa, sense comparativa, jo crec que tornen a ser fotos molt, molt bones per la generació en la que estem.
La... Jo he llegit comparatives amb la darrera generació d'Android i el posen per davant de tot amb bastanta d'allò. I el que deixen pitjor és el d'HTC.
Jo no sé, jo dic que tinc...
És dir, comparatives.
Jo,
per exemple,
tinc a feina un LG G2 i jo amb l'LG G2 i l'iPhone 5S no feia una foto amb l'iPhone 5S. Ara, amb el 6... segurament m'aniré pensant i anirem quin dels dos faig, perquè el, i parlo del G2, no del G3, eh?
Hi ha un article que va fer l'Elisa Bethany, que és una de les creadores de, és la creadora de l'aplicació Camera Plus i és una fotògrafa famosa, està boníssima. I va fer una comparativa tirant fotografies amb tots els iPhones. Fer la mateixa fotografia amb cadascun dels iPhones, des del primer iPhone que no va arribar a sortir aquí a Catalunya fins al darrer iPhone 6. I la diferència, sobretot amb baixa, amb poca llum, amb el 5S és considerable.
A més, pensa que la càmera Plus és per regular moltes coses. Jo parlo sempre de point and shoot, eh? Agafo un mòbil, plap, tiro foto. No em preocupo de res. I no, jo no. Crec que si no, això sí que ha millorat, que la 5S s'havia quedat ja un pèl.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per a clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Seguim a taula, seguim amb tertúlia.
Això ho heu de fer a Capsid al dematí.
Perdona,
a les 9 del matí poseu l'anunci, tots feu el càntic i us poseu a treballar.
En Josep Rubano ens ha dit que hem de canviar la falca. No sé si no. La música no diu res.
La falca segur, perquè ho pensava l'altre dia, diu, des de fa 11 anys, i portem posant la falca dos anys, o sigui que no poden ser 11 anys.
Però la música no, eh?
No,
la música no,
la
necessitem, si no la ficarem per una altra cosa.
Bé, avui tenim la sort de comptar amb nosaltres, que feia moltes setmanes, bueno, des de la temporada passada, que no se't veia el pèl, el senyor Carles Canyo.
Que avui
senyor...
sí, no la setmana passada, quan estava ple de noies. Ja.
Bueno, volies venir a parlar de cromques i de totes les coses noves.
Podríem portar una altra vegada la noia aquella d'Austràlia, dels cocodrilos.
He estat parlant amb ella.
Ah, sí?
Aquests dies.
No m'estranya.
Sí, està, pues, li va molt bé el de l'Aus i YouTube, eh? Uh-huh. Vale, digues, Chromecast.
Corre, ui, que què ha passat? Hi ha moltes novetats, és l'últim cop que vam parlar de Chromecast de Mossega la Poma. Uh-huh. Per començar, estem, senyores i senyors, a l'any UDC.
Després de Chromecast. Que fàcil.
No, perdona, però és una nova era. La gent veu que no, però li estan sortint imitadors i fa coses molt interessants, a un preu molt, molt competitiu.
Passarem d'una religió a una altra aquí,
sí,
eh?
Sí, home, aquí cada un va repassar.
Aquí, mira, ja no és qüestió d'iOS o Android. El tema és Chromecast o no com Chromecast.
Sí, senyor. Mm. Llavors, el 24 de juliol va fer un any des de la seva aparició als Estats Units i, bueno...
Només un any?
Sí.
Hòstia,
sí.
Però
quan es parla de la tecnologia... La tecnologia no apareix. O sigui, es posa a la venda, però no apareix, no és la verge de Lourdes.
Ja comencem amb el rotllo Lispo, què? Bueno, a finals de juny hi va haver el Google I.O. i es van presentar força novetats respecte a Chromecast. La primera, mirroring oficial en alguns dispositius amb Android KitKat. Pensem que fins llavors no es podia fer destranquis amb uns Chromecast de Wacky TV que encara ningú sap per què. Llavors, hi ha una sèrie de models...
Era una funcionalitat que s'havia obert només en aquests models, però que ara ja és compatible, sí, amb tots els Android.
No, tots no. Una sèrie de dispositius.
Vale.
Per exemple, tots els Nexus, menys el Nexus 7 2012, l'HTC M7, etc. I ara el Sony Xperia Z3 també l'han afegit recentment.
La primera Nexus 7, de debò, que els pobres que se la van comprar...
Van pringar,
perquè entre que no té sortida per treure vídeo fora de la tauleta, perquè havia d'anar via la Nexus Q, que és aquella bola que va desaparèixer, i que ara la deixen fora de totes aquestes iteracions.
Jo, de fet, em vaig comprar una, Nexus 7 2012.
Sí, una Nexus està que... fora del rotllo, no?
No, perdona. La Nexus 7 2013 és un dels millors tablets que et pots comprar mateix a 7 pulsades.
Jo dic la 2012, que és la que vaig comprar jo en el seu dia.
Little Care, bueno...
Llavors, germana,
eh? Mirroring oficial, pues,
no,
la veritat...
No és que sigui dolenta, eh? És que només un any després va sortir moltes coses que aquella, com que anava pensada per anar amb la Q, i la Q mai va arribar a la venda, doncs s'ha quedat pel camí per això.
Bueno, pues això, mirroring oficial en una sèrie d'expositius. Després, emparellament sense wifi. Què vol dir? Que es podrà connectar amb Chromecast sense haver d'estar a la mateixa xarxa wifi. Segons van dir, es farà amb ultrasons.
Què dius ara?
I s'inclourà una opció per controlar qui pot enviar continguts a Chromecast.
Però perquè no s'ha
per wifi directe. Llavors, si estàs a la sala i ets un pet...
Però ara has de tenir un dispositiu d'ultrasons, no?
No, no. El teu, té un altaveu, el teu...
Ah, per a l'altaveu.
I aquí tingui gossos...
Flipa. Però què collons? O sigui... No, home, no, bueno, que no, sí, que t'han pres el pèl.
Això és el que van dir.
Que t'han pres el pèl. Que
el tema és que tu...
Una altra cosa és fotre wifi ad hoc.
Si ell pot defensar que Apple Pay revolucionarà el mercat de les compres...
Això també ho ha dit el Bill Gates, que creia que estava molt bé, això, eh?
Bueno, va, i què més?
Bueno, llavors, una altra cosa és una cosa que li han dit Backdrop, que es podrà personalitzar la pantalla d'inactivitat de Chromecast amb diverses opcions, obres pictòriques, fotografies, el temps, notícies, i des de Google Search podràs preguntar amb la veu: què hi ha al meu Chromecast? Per esbrinar l'autor d'un quadre o una fotografia, per exemple.
Això està bé, eh? Això estaria bé en les botigues. Has vas en una botiga, sents una cançó, dius, hòstia, com mola. I llavors has de buscar aquella aplicació això que teòricament t'ho diu, i no la trobes mai, no la tens instal·lada, o tarda en engegar, o s'acaba la cançó. Mm-hmm. Però dic, què cony sona?
I només la faltaria un munt de gent al mig del Bresca cantant, i això què sona, què és? Això...
A veure, els tendes de discos el que fan és que normalment el disco que està sonant el tenen a la caixa, allà en exposició. Dius, si t'agrada, doncs escolta, el trinca, espera que li posem el CD dins.
Vinga. Has apuntat una cosa al guió que em fa gràcia que la comentis, i és cert. Normalment tothom associa amb Chromecast com a l'Apple TV dels mòbils Android o les tauletes Android, però no és cert. No. Hi ha moltes aplicacions per iOS que fan que el Chromecast sigui una perfecta alternativa, si no et diria que millor, perquè us recordeu tots que l'Apple TV 3 no es pot
s'ha de hackejar.
Però compte que des d'Android també pots enviar moltes coses a l'Apple TV, eh? Jo crec que és el tipus d'aparell, el Chromecast i l'Apple TV, potser és el més
l'Apple TV val 100 euros i el Chromecast val
30, però que em fa gràcia que l'Apple TV i el Chromecast interactuen molt bé amb els aparells de la competència, a diferència d'altres perifèrics que hi ha en el món Android o en el món...
Jo el que faig amb el meu Apple TV, que és un Apple TV de segona generació, no de tercera, ho puc fer, i em va de puta mare, perdoneu per l'expressió.
Ens fotran fora.
Sí.
Ens fotran fora.
Perquè està amb el jailbreak. Si no estigués patat, no tindria cap dubte utilitzar
Hi ha un munt d'aplicacions d'Android que permeten de ser-hi, com la que ens va descobrir al carrer ja fa temps, el Allcast.
Es que el Allcast va con todo.
Que t'envia un Apple TV,
Roku, Chromecast, Fire TV, és el tot terreny d'això.
Per això no fa gràcia que hi ha molta interconnectivitat.
Què volies comentar?
Que no és cert que Chromecast no val la pena si gastes iOS. Molta gent m'ho pregunta a Twitter, i de fet hi ha força aplicacions per veure pel·lis, per veure cançons que tens a la teva llibreria de l'iPhone, per escoltar cançons al núvol, per mil coses.
Per a tindre una bona cobertura wifi al menjador.
A més, Chromecast ja suporta AirPlay, no?
No.
Com va amb això?
Jo, que se me'n va l'olla, vaig descobrir una xapussa, un nyap, no?, que s'ha dit en català, nyap, per fer mirroring des dispositius iOS a Chromecast, però necessites un tercer element, que pot ser un tablet Android o un Windows o un Mac. Instal·les un programa, com Reflector o un altre, que és un receptor d'AirPlay, i llavors, pues,
o sigui, fas mirroring des del Mac i llavors...
No, o sigui, tu fas des del teu iPhone per exemple al Mac, i des del Mac pues, cap al...
Jo saps que crec que potser el millor que surt és comprar un Mac Mini de segona mà d'aquests una mica antic.
Un Mac Mini val 600 euros i un
Mac Mini de segona mà, cony, que em pots trobar un per 100 euros i llavors...
100 euros no crec, depèn
de com sigui. Un Mac Mini dels antics, sí, home, sí, aquells que eren abans que fossin d'alumini, segur que el trobes.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
És que el guai del Mac Mini és que hi ha un dispositiu que venen a totes les ferreteries que serveix per enganxar el Mac Mini darrere de la tele.
Ah, sí?
És un cinta americana. Cinta americana, enganxes el Mac Mini darrere de la tele i s'ho va perfecte, més encaixa superbé.
I després d'aquest resum del segle XX, ara seguirà amb el segle XXI.
Tanquem parèntesi.
I escolta, la cinta americana és un dels invents que no pot faltar a cap casa.
Continuem parlant de Chromecast.
Més coses. Es pot fer mirroring des de dispositius Android no suportats oficialment, però has de tenir l'Android amb root. i has d'utilitzar certes aplicacions. Problema, que llavors xucla molta bateria, perquè ho fa per software i no per hardware com els terminals que són compatibles. Però es pot fer. Mm. Vale? Després,
no queda millor dir que xucla molt de suc? I així ja queda més la metàfora més ben...
Podem veure amb Chromecast continguts a llocs amb restriccions geogràfics com Netflix, BBC, Pandora, Hulu, HBO, etc.
Poca broma, eh?
Tal qual, o has de muntar una VPN o...
Es pot fer una cosa molt millor que la VPN, perquè la VPN xifra i per tant va més lent i hi ha microtalls. Amb una cosa que es diu SmartDNS. Tu contractes, pagues uns 4 o 3 dòlars al mes...
Ah, però sí, però has de contactar a part i configurar el Chromecast.
Sí. I et donen períodes de prova, eh? Llavors va superbé. Jo estic veient Netflix,
Smart
va DNS. Fino, fino.
I què fa Smart DNS? O sigui, tradueix la teva DNS en una DNS estrangera, per entendre's.
O sigui, bueno, el DNS pels oients és que quan tu poses facebook.com dona una adreça numèrica que és com funciona a internet.
I que aquesta adreça numèrica està, entre cometes, geolocalitzada.
Sí. No? Llavors, aquí, quan detecten que vas a Netflix, per exemple, t'enviarà un proxy i llavors fas l'autenticació a través del proxy.
Vale, però és un proxy?
No has de canviar... Però no has de canviar de... O sigui, no has de, tu diguéssim, connectes contra SmartDNS sempre. No has d'anar canviant en funció si vols veure Hulu o vols...
SmartDNS i ell ja té una sèrie de serveis, un catàleg que et diu, pots veure Hulu, no sé què... No
vale, ok, perfecte. Molt bé, perquè és que si no t'has d'anar canviant continuament.
Això també ho podríeu fer servir per Apple TV, sí, vull dir que no és només per Chromecast o per veure el tablet. Jo us ho recomano molt.
Vale, més coses.
Parlant de Netflix, Netflix tenia una funció que es diu postplay que fins ara no està per a Chromecast. I la postplay què és? Que això permet que quan acaba un episodi es reprodueixi automàticament a continuació el següent, per tant ideal per acabar amb la teva vida social.
Jo tinc una pregunta. Sí?
Avui
el deixarem que expliqui tot el que ha portat?
No.
Avui és diferent. Si normalment ara que porta dos temes...
És que encara es va venir a substituir en Coque i en Coque no se'l deixava acabar.
No, però sempre acabé a la que porta dos temes.
És que si ho deixem dit tot no tindrà ganes de tornar, clar, perquè
ja passeu que feien molts mesos i l'audiència no, per saber coses
en un respectuós silenci que no entenc per què.
Hem de quedar en els xiquiparcs per veure.
Sobretot el del Marc, el respectuós silenci.
Jo no sé.
Bueno, va, em saltaré coses.
Trobo que està parlant molt.
Però mira, una cosa que he de dir... No, sí, és veritat, va.
Escolta, necessitem un patrocini d'algú que vengui Chromecasts aquí i mossega la poma, perquè això no pot ser.
Hem d'en regalar algun.
Com a mínim.
Jo us parlaré d'ofertes que els podeu agafar més barat i tot.
Vinga.
Ja ha descobert una vulnerabilitat que permet que qualsevol persona pugui enviar contingut a Chromecast sense necessitat d'estar a la mateixa xarxa wifi. Això se li diu Rick Rolling. Sabeu d'on ve Rick Rolling?
Sí, sí, del Rick Astley. Never gonna give you up, never gonna let you go.
Això ho portàvem preparat, perquè ho tenien assajat.
A més, no s'ha vist a la ràdio, però he fet el bailecito i tot.
Això és una excusa ideal, perquè quan enganxin veient porno a la tele via Chromecast, digui, deu ser cosa del veí, eh? Jo no he enviat això. M'ha
dit Rick Rolling, ai, mama.
Jo havia posat tota esponja, eh?
A veure, molt bé, molt maco, però encara no entenc l'associació entre aquesta mena de jailbreak i el Rick...
No, el Rick Rolling vol dir que tu, per putejar algú, li envies un vídeo al Rick Astley. Llavors tu estàs mirant Breaking Bad, saps? Ostres, l'última...
I de cop i volta t'apareix el vídeo del Rick Astley
allà cantant.
Sí, això ve de quan m'enviaven vídeos dient que era una cosa i
el... Sortia el Rick Astley sempre. Aquell vídeo del Rick Roll l'han tret de YouTube. O sigui, que tenia centenars de milions, ara l'han tret, ara hi ha altres versions del vídeo, però aquell mític on es feien els Rick Rolls l'han tret.
De fet ja, aquesta vulnerabilitat està des de l'octubre de l'any passat, que jo la vaig veure, però hi ha hagut algú molt espavilat que ha agafat una Raspberry Pi, li ha ficat una funda vermelleta i una foto al Rick Astley i li diu al Rick Mode Controller. I llavors tu vas allò i piques un botó i seqüestra el Chromecast i li envia el vídeo.
A més, pobre, el senyor Rick Astley ara ho està una miqueta atropelladet, no? Perquè aquest vídeo deu tenir 30 anys, potser.
Si és que encara hi és,
segur que no es pot moure com en aquell vídeo,
Un minut i ens anem
a... Molt important, molt important.
No, és que hi havia una cosa molt important en aquell vídeo. Hi havia un senyor que fotia volteretes cap endarrere.
Hem dit que el segle XX s'havia acabat.
Fotia les endarrere i no sé mai què hi pintava.
Això és important. La setmana passada va aparèixer un projecte Kickstarter anomenat Matchstick, que vol dir...
Matchstick.
Misto.
És com un Chromecast, però més econòmic i de programari obert. Costarà $25 i portarà el sistema Firefox OS i per tant serà el primer dispositiu que no és smartphone que porta aquest sistema operatiu. En 24 hores van aconseguir els $100,000 que demanaven i en una setmana porten més de 320,000.
I el que sobra s'ho gastaran en 20, no?
Quan has posat tu?
Jo he reservat un per 18. Ah, ara si ho reserves et surt per $18.
Ah, vale,
i em portes et surt per 18 euros. Bueno.
I, diferències? O aquest permetrà connectar-se de qualsevol dispositiu?
Per exemple, ara el Chromecast... has de hackear-lo per canviar la GNS, per exemple, i això, si és obert, no haurem de hackejar res.
Vale.
I bueno, la gent, si està interessada en Chromecast, normalment val 35 euros, però hi ha una oferta de Rakuten, o Rakuten, que és la madre de Wacky TV, que per 18 euros, més 5 d'enviament i un mes gratis de Wacky Selection, pots comprar-lo i després no hi ha permanència, con la que quan arribes al 30 dia dius, me doy de baja.
Ja, això és el que ja hi havia abans, no? Que
no, però
dir...
abans eren 20, ara són 18.
Encara és més barat.
Va barat tot, todavía.
Vale, sí, i acabes que marxem
més i ens el regalen.
I acabo que és el meu blog, Chromecastiando, i al Twitter sortejo 5 promocodes
que fa falta.
De Video Web Downloader, que és una aplicació per a iOS per a veure vídeos en streaming online per enviar a l'Apple TV i al Chromecast.
Sí, un poca broma, eh? Vídeos en streaming online, cosa que és molt complicat fer en l'Apple TV i en els...
Puc fer un comentari al respecte? Ara no el trobo i no el vull fer.
Allà ja
si no
el trobareu. A la show notes.
Però són de torrent o no són de torrent, aquests?
Ah, això ja és up to you, man.
Sí, ah.
Tu decideixes on navegues. Bueno, ho busques o marxem a la
música?
És
aquesta d'aquí?
Sí, és aquesta.
Però si és gratis, no ara?
No, et posen uns dies gratis, però després ara val 70.
Ah.
Molt bé, nois, ens anem a escoltar una música que és suggeriment de la nostra hipster favorita, la senyora...
Sílvia Bonàs.
Gràcies.
Que tal, Feimer?
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Bé, tenim una informació des de la línia editorial de Mossega la Poma que hem decidit que fins Nadal no es tornarà a parlar de Chromecast. Gràcies.
missatge rebut. Bé, estem aquí en Tertúlia, avui un dia que hem dedicat aquest programa 100% a Tertúlia i volíem parlar dels teclats de tercers per a iOS, ara que hem provat d'iOS 8, ara que hem provat uns quants.
És que ara que el nen ja ha provat teclats, ara sí que li agrada parlar de teclats.
Sí, el que passa que no estic massa d'acord.
Ni compte, a mi m'agradaria parlar del tema dels teclats,
grans, ara ja li
perquè
agraden.
Compta amb els teclats de gratis. Per als teclats gratuïts, el que fan és que poden enviar el que tu estàs escrivint.
Anem per part, que això ho van comentar.
El tanto que va de canto.
El tanto
no?
Que va de canto. O sigui, queixar-se de que un teclat pot capturar tot el que escriguis...
No és cert.
No,
pot enviar.
Ojo, no, ja, però ojo, vull dir, és que un teclat, si no captura tot el que escrius, malament.
No, però ho pot enviar, enviar cap a casa.
Que hi ha gent que es queixa i diu, ojo, que és que li ha de donar permisos per capturar tot el que escrius. I dius, clar, és que si un teclat no pot funcionar.
Exacte, però
això
ho pot enviar
a l'ordinador... i a tot arreu on hi hagi un teclat.
Ho pot enviar a la web d'on està el senyor del programador. Això sí, una altra cosa.
Hi ha teclats gratuïts i de pagament, no té res a veure això, que, com el que va comentar el Tomàs al SwiftKey. Que, però n'hi ha més que ho fan, que el que fan és que t'ho envien a tu, o sigui, ho envien al núvol, a una conta que és teva, i el que fas que es guarda el teu diccionari. Si no vols, ho desconnectes. És així de fàcil.
Ja veurem per què
serveix. I quan tecleges contrasenyes, mai ho fas amb el teclat
tercer. Exacte. I que això està molt bé. O sigui,
estàs acostumat a fer...
Les contrasenyes només surten la...
Apple. Contrasenyes i vises, que és una altra de les coses. Les targetes vises tampoc.
Però això ja no serà mai més, perquè amb Apple Pay això serà pitoflàutic.
Qualsevol cosa que tu no vegis a la pantalla tampoc la captura el teclat.
Exacte.
Perquè la gent estigui tranquil·la. De totes formes, si no confies en el teclat, no l'instal·lis, però que pensis que en el moment que tu escrius també amb el teclat d'Apple, Apple també ho fa. I Google amb el d'Android, i Samsung amb el seu. I si tens un HP ThinkPad, bueno, el que sigui, també.
És
que un teclat, si no captura tot el que escrius, no funciona.
Bé, hem provat...
I si parlem de Windows 10?
Anem a parlar de teclats, que ho teníem...
És un tema molt poc interessant.
No, és molt interessant, perquè realment canvia molt la manera com fem servir.
Sí, una de les coses que sempre havíem dit que jo necessitava era poder canviar els teclats i fer servir teclats lliscants i tot això. Perquè és que no hi ha color.
Saps que no m'acabo d'acostumar al teclat lliscant?
És un procés que has de fer. Sí. I perquè és que després no voldràs escriure mai a un telèfon.
No m'acabo... És a dir, m'equivoco tant que torno una altra vegada.
A mi em va passar, però ara no puc dir sin el Swift.
Igual, jo igual. O sigui, no tornis.
Una cosa pels oients. Encara que no el feu servir com a lliscant, o sigui, com a teclat lliscant, val a dir que la predictibilitat és tan bona que el canvi ja val la pena.
Però llisqueu. Llisqueu, o sigui, acostumeu,
poseu-li vaselina perquè llisqui.
I et diu, t'has estalviat 7.000 pulsacions.
És que hi ha un moment que podries escriure quasi amb els ulls tancats, perquè com que no has d'encertar exacte, perquè amb la predicció i per on va el dit, més o menys l'encerta...
Mira, a mi el meu problema és que jo escric coses en català, en castellà i anglès,
és igual.
I estic tot el dia canviant d'idioma.
És igual.
Que no cal canviar. És una passada.
Que està superadíssim. Tu escrius, i si una paraula no te detecta i tu l'escrius, te la guarda el teu diccionari i ja la tens a
partir d'aquí. Dels tres teclats que anem a parlar avui, del SwiftKey, del FlexKey i de l'Adaptic...
El FlexKey, però hi ha més, i el Swipey, si n'hi ha molts, perquè tots els Android estan venint.
Estan venint i a més estan venint en català. Jo vull dir que el FlexKey i
l'Adaptic Text,
aquests dos ja venen amb diccionari en català.
Sí.
El SwiftKey no, però com aprendre el teu llenguatge...
No, i que Android té molt més idiomes. Jo crec que SwiftKey ha fet una release a iOS amb menys idiomes per fer una mica controlat i segur que dintre de molt poc incorporaran, perquè és que Android té 20 i pico idiomes, entre ells el català des de fa molt de temps.
Però a veure, és que des d'aquí hi ha la llibreria aquella d'Spell, que és el diccionari català, i ja l'agafes d'allà i existeix el diccionari universal català.
En el meu cas, per exemple, de fer servir SwiftKey, com que a més tu quan poses el teu usuari et pots posar un usuari que t'ho sincronitzi entre tots, jo a iOS ja puc escriure en català.
Això que ha dit així molt de passada és molt important, vol dir que tu el configures per l'iPhone, i el tens disponible en l'iPad i a qualsevol tipus de
dispositiu. Ah, tu ja tens les tres parauletes abans a tot
el... Per això s'ho guarda. Jo ara m'he dit, per exemple, a l'iPad, al telèfon Android de la feina, a l'iPhone, a qualsevol lloc que faci servir, posa el teu usuari i totes les teves paraules ja hi són.
No, però el bo...
Llavors jo escric en català a iOS quasi perfecte sense que...
El bo serà que els nostres diccionaris aprendran les nostres faltes d'ortografia i llavors serem consistents amb les faltes d'ortografia.
No, és que les aprenen, perquè si tu escrius una paraula i ell no la reconeix i tu li dius sí...
A guardar, a partir d'aquí, aquesta falta d'ortografia la fa sempre, però almenys de forma consistent.
Per què no
escrivies malament
així. Per què en algunes aplicacions no acaba d'aparèixer o no acaba de veure's bé? Això és un problema de l'aplicació? A mi em fallen en algunes.
En algunes, a mi en poques. No sé si és de l'aplicació o del sistema, però és el primer cop que jo es permet. Potser són conflictes entre el diccionari.
I fins i tot en algunes no m'apareix. Tinc que anar a configuració i eliminar-ho per tornar-lo a...
Sí, no sé si tu has fet el mateix. És que el primer que vaig fer és treure tots els teclats que venen per defecte. Llavors jo només tinc el
tercer.
Però... perquè si no, quan has de posar emoticonos, per exemple, has de passar per quatre teclats. En canvi, d'aquesta forma fas el canvi directe. I jo crec que passa que iOS, quan no té un dels teclats, que és una deducció meva, quan no té un, com a mínim un dels seus teclats en segons quins llocs, no t'apareix cap teclat. Per contrasenyes i coses segures, sí, eh? O sigui, encara que no tinguis el teclat iOS, te'l treu. Però jo crec que en alguns llocs on també potser l'hauria de treure o hauria de controlar algun
una cosa, ara que parlem dels emojis, vale? Ja m'ha arribat dues vegades, o gairebé, em sembla que tres, ja m'ha arribat tres vegades, un missatge que corre por ahí dient anem a taladrar a WhatsApp perquè reenviant aquest missatge un milió de vegades perquè afegeixin la bandereta catalana dintre dels emoji. Llavors, senyors, els emoji no els porta WhatsApp, els porta els senyors d'Unicode, i és una pàgina internacional, i no és WhatsApp. I per molt que els ratllem a WhatsApp amb allò de l'emoji, no ho canviarà.
I amb tota la feina que tenim per endavant, potser aquesta seria la menor.
No tireu cadenes de WhatsApp, a no ser que, diguéssim, jo què sé, vulgueu inundar tots el vàter a la vegada per matar els cocodrilos de les clavegueres, que això sí que és important.
Hem de votar el 9N abans.
Cada setmana a la teva emissora, Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Això ha d'anar a vídeo
això,
ràpid.
Això, tu, mare, que estaves fent ara d'estar llegint el guió directament amb l'iPhone 6 Plus apaisat, això amb l'iPhone 5S no ho feies, eh?
No, podia. No, podia.
De
a veure, ho faig perquè tinc dos telèfons i aquest està fent del cronòmetre.
Sí, però vull dir que per la mida de pantalla
veure,
poder llegir...
Deixem de parlar de l'iPhone 6, que a mi no m'estan donant preu encara els de Bomistar, que només m'ofereixen el de 16 GB
veure,
i no me'l comprarem, fot ràbia. Parlem de Microsoft i de Windows, home.
Hi ha una cosa de ràdio que s'ha de fer, que si algú promet una cosa l'hem de dir. I el Marc ha dit que explicaríem per què es diu Windows 10 o Windows 10.
Pues perquè, exacte, és molt bo, eh? Explica-ho, Carles.
És molt bo. Perquè
i a més té tota la pinta que segurament és cert. Que és el
descobrir, sí, això, bueno, van descobrir que els de Microsoft, que si li deien Windows 9 es trobarien molts problemes, perquè hi ha molts programes, molts, que tenen unes línies de codi que diu si el sistema operatiu comença per Windows espai 9,
llavors, per exemple, Windows 95, espai 95, 98...
Pues llavors ja no facis una sèrie de coses. Llavors,
perquè ja no hi haurà els serveis.
I van dir, pues, tenim un problema, passem al 10.
I això s'ha de dir que no és culpa de Microsoft, això és culpa de la quantitat de marranos programant que hi ha
comptes,
pel món.
En comptes d'agafar la número versió, agafen directament el nom de...
Sí, és agafar la string i Windows...
I un ato I amb C com els homes de veritat, home.
És per matar-los. Bueno, és que a més, segurament és veritat que hi ha milions de llocs on això donaria error i per això falta el Windows 10.
Avui no està la Sílvia entre nosaltres, però ens va deixar unes preguntes que...
No parlarem d'això que ha portat el Carles.
Ah, bueno, si
això és una passada. Bueno, el que van regalant al Google I.O., però en versió xina.
Això és el millor invent del Google I.O.
Google Cardboard, que és amb un cartó...
Explica què és.
Et fas unes ulleres...
Mira, avui serà la fotografia del programa del blog, eh?
Feu-la i envieu-la.
Explica-ho tranquil·lament, perquè això s'ha d'explicar... Qui no sabia el que és el Google Cardboard?
Són, si la gent que conegui Oculus Rift, que són unes ulleres de realitat virtual que valen un dineral i que va comprar Facebook... Per
home, no, em t'envoïssa, no surt bé la foto.
Doncs,
treu aquesta mà d'aquí, dropo.
Aquestes ulleres són low cost i les fas amb cartró. Llavors, bueno, és un cartró que jo el vaig comprar a Amazon per 5 euros i te'l muntes, fiques un mòbil i té una aplicació...
I dues lents, no? Compra el cartró amb dues lents.
I una goma de pollastre.
Una goma pollastre.
Torna-la a fer, sisplau.
Una goma pollastre, un imant. En teoria, aquest botonet aquí al costat, quan el baixes, ha de fer un clic, però a mi no em funciona, però bueno.
I fiques un mòbil Android?
I fiques un mòbil Android, hi ha una aplicació de Google que es diu Google Cardboard i llavors pues, hi ha un demos, com hi ha un bosc amb un ratolí que ha perdut un... I et vas girant, mires els arbres a dalt...
I és realitat virtual supercurrada.
Hi ha el Google Earth, hi ha el Google Street View, hi ha el Palau Versalles, el veus per fora, per dins, i bueno, una passada.
Sí, és un sistema de realitat augmentada que costa això, $50 tot.
No, 5 euros.
Ah, 5.
5 euros, has de dir el telèfon o Android.
Però les lents?
No, també, això són lents de plàstic xungo.
Són aquelles lupes dels nens
que ven les papeleries. A veure, jo vaig veure que a la web xinesa, per 2 euros i mig... sense pagar portes, te l'enviaven. Ara, d'aquí un mes, jo no em vaig atrevir a posar la visa a aquella web xinesa.
Per iOS no... Llavors, allò Alibaba...
Doble Amazon i estic tranquil.
Per iOS no funciona, no, això.
És que fins ara eren massa petits. Potser ara que tenen pantalles més grans es pot fer. Exacte, perquè clar, sí, això ha de ser una pantalla mínim de 5 polzades, si no queda molt petit. Sí,
bueno, em deixeu seguir amb les temes que ens havia apuntat la Sílvia.
Però continuem amb el Microsoft. Sabeu quin és el... vaig estar... Mira, sabeu quin percentatge d'usuaris tenen Windows 8 en altres usuaris de Windows?
Recordo que ets aquests qui va defensar que l'iPhone 4S no s'havia d'actualitzar iOS 8.
No s'havia d'actualitzar fins que no haguéssim vist què passava a internet.
Avui, que jo vaig escoltar el programa i això
no ho vas escoltar tot. Doncs era el que volia dir, perquè no m'explico bé, perquè jo m'equivoco moltes vegades. Mosseguis, perdoneu-me, sóc un ésser humà i un conyon. Com? A 12,5%. Una triomfada. Sembla que té una mica més usuaris que Windows XP. I que Windows Millennium. Estava molt bé, estava molt bé.
5 milions de passwords de comptes de Google corren en un fòrum que es diu no sé què,
Faro... Amb un d'aquests russos simpàtics.
Sí, un d'aquests russos simpàtics. Això ho sabíeu?
Sí.
Sí? L'altra cosa és que ens ha dit la Sílvia...
Ah, ja parlem... està, fins aquí. No...
És que no sé, vull dir, tot és petable.
És a dir, canvieu-vos el password.
I utilitzeu el...
Però ja està el password i l'usuari, estan clars, està xifrat...
Està totalment desxifrat.
No m'he entrat allà dintre perquè
però,
igual...
Però la contrasenya és el millor de fa temps, eh? Vull dir que igual una ja s'ha canviat.
Aquests que diuen, en tal foro hi ha un munt de passwords. Jo ja no hi vaig perquè... hi ha algú mirant a veure qui entra allà dintre. No tinc ganes que el Nessia sàpiga que estic mirant allà dintre. Entres a través de Tor o una cosa així.
Proper Nexus 6.
Hi ha rumors?
No serà un Nexus 6, perquè el Nexus 6 és un personatge Blade Runner i tindrien problemes de copyright.
Ah, sí?
Clar, és així. No es dirà el Nexus 6 per això.
Oh, quina pena.
Perquè el Rutger Hauer...
Jo crec que l'enganxada pel nom de Nexus ja la van tenir.
Ja
crec
van
que
tenir
no van condemnar Google, eh?
Com? Es diu Nexus X, el de la peli, no?
No.
Es deia Nexus X aquests, el de la peli era el Nexus 6.
Però això de Nexus 6 era el de... Es deia amb el de Motorola, perquè també tenien el Moto X i això. Ara que Motorola ja no és de Google...
No, però el Nexus 6 era el personatge de Blade Runner. I no es dirà Nexus 6 aquest, el nou Nexus de Motorola.
Bueno, molt ràpid, sempre parlem de rumors d'Apple, anem a parlar de rumors d'Android. Diuen que es dirà Motorola Xamu i que gigantesca pantalla de 5,9 polzades.
Aquí, el nou Nexus.
Sí, i que anirà amb Android L... i que tindrà una pantalla d'una resolució bastant potent, 2560x1440.
Molts píxels.
Càmera 13 megapíxels, bateria... Bueno, bé,
alguna cosa...
Nexus són dispositius que estan molt bé.
Sí, i un equilibri de preu...
Relació qualitat-preu és molt, molt bona.
A l'Android L, què tal? Heu vist algunes...
Està a punt de sortir.
I què és? I Android L.
Han canviat bastant la interfície i, bueno, i un munt de millores que...
A l'Android L, aquell que es muntava com un puzzle?
No,
és la nova...
El projecte ara.
Ara.
Aquell sí que... Allò sí que mola.
Algú va dir que això es notava que era un dissenyador.
Bé, anem cap a les...
Algú era jo, perquè m'ha assenyalat i no ho he vist.
Hola. Molt bé, temps de propostes, mosseguis, amb aquest toc de xas que li dona en Carles Canya.
Quan fem mossega la poma en vídeo, tots ballant amb aquestes musiquetes, serà...
Serà...
No, hem de posar els pantalons i no serà el mateix.
Sí.
No. Parlant de pantalons, tens un iPhone 6 Plus i no et cap a la butxaca, cap problema. L'empresa catalana, la Cuscitora, que es dedica a fer arreglos de peces de roba, t'amplia les butxaques perquè t'hi càpigues sense cap problema.
Però les de davant, les de darrere...
Les que tu vulguis.
Les que tu vulguis. Ja perquè t'hi puguis assentar més, com que ja saps que es curva, doncs queda perfecte.
Perfecte.
Ara tots són avantatges per les pantalles grans. Jo
tinc una proposta de disco al grup de Cuenca...
Està el guió?
El grup de Cuenca Metaclan ha tret un directe impressionant després de 20 anys. És un grup que fa molts anys que m'agrada, des dels primers discos, i han tret un directe potentíssim. L'han gravat a Madrid, és l'únic problema. Però és un...
Estan rociados d'Ebola. Com es deia?
Sí, es diu Dos Noches en el Privé, amb col·laboracions amb gent com el Bumburi, el Fito, i el cantant de Barricada, apodat El Drogas. La cançó que fan amb el Drogas és la millor del disco.
Molt bé. Apunta't que era.
Està sí. A YouTube també si voleu veure les cançons.
En Jordi Oca es fa ressò d'una campanya que s'ha iniciat en defensa de poder fer comentaris en català a TripAdvisor, que sembla ser que no es pot, que quan es fas en català no te la prova.
I el pitjor de tot és l'excusa que van donar, que era un problema tècnic.
D'infraestructura.
Sí, d'infraestructura.
Doncs això, us posarem el link per si voleu signar la campanya.
Vale, i en Guillem Alcina ens recorda que es llença la nova edició del Fin Apps Party, aquest concurs de creació d'aplicacions en només 24 hores, que enguany es celebrarà de forma simultània a la ciutat de Barcelona i Atlanta.
I ara dues que us farà el Tomàs, ja que són seves.
Sí, us les faig jo. Una és una aplicació que m'ha sorprès molt per iOS, és el Transmit. Transmit és una aplicació per fer FTP, que és una de les mítiques i que tothom utilitza molt.
Però molt millor la del Pato.
Sí, verdad.
El Ciberpato.
Transmit té moltes avantatges, també.
El Pato va millor.
Doncs ara han llançat una versió per iOS que admet SFTP, és a dir, FTP segur o safe, i a més enllaç amb Amazon S3 i altres històries, i et permet enviar directament vídeos, fotografies, o sigui, és... comença a tocar el telèfon com si fos una...
Té un logo d'un pato?
No, té un logo d'una camioneta. El pitjor de tot és que costa 8,99 euros.
I no té un logo d'un pato.
I no té un logo d'un pato.
Jo, aprofitant que tenim pantalles com diuen els iPhone, us recomanaré dos jocs, que a més són dos jocs que han portat de videoconsola i de PC, que estan per iOS Store 2. Que ara
es poden
gaudir com diuen. Sí, i el Jet Set Willy. Un és el Bioshock, el primer de la saga. Vols sonar el Bioshock Infinite, que és l'últim que han fet? Doncs el primer, que és un joc que està molt molt bé, que és dels començaments de la Xbox 360, doncs està per iPhone ara mateix. És el joc tal qual, simplement un baixat un pèl als gràfics, que sí que es nota, però és el joc sencer de videoconsola que es va poder jugar. I l'altre és The Banner Saga, un joc que és un...
The Banner Saga?
Sí, la saga de la bandera o del panó. És un joc de RPG, és combat tàctic i RPG, perquè són d'aquests jocs on les teves decisions afecten la història. També és un joc que ha tingut molt èxit a PC, aquest no que tingui més d'un any i pico o dos, que està a Steam, i també va sortir la setmana passada, o sigui que us el recomano tots dos, ara que podem aprofitar les pantalles grans.
Què tal els jocs amb... Jo no he jugat encara, eh?
A l'iPhone 6 molt bé, el 6 Pro ha de ser la llet, però encara no els he provat.
Jo no soc massa jugon, és l'únic que no he provat.
Amb les pantalles dels phablets els jocs sí que realment són videoconsoles, és que es pixen a les videoconsoles portàtils que coneixem.
Mm-hmm. Vale, i per acabar, us parlo d'una aplicació que es diu Babanjo Radio. Està feta a Catalunya, és una aplicació gratuïta per iOS i molt aviat sortirà per Android, i per fi una aplicació per escoltar les emissores de ràdio que funciona com un dial. Com el típic dial de...
Abuelo...
És que a mi m'agrada molt. però és un dial modernitzat, d'acord? ¿Vale? Primer, que et geolocalitza...
És que a mi està molt bé, perquè ve amb un imant que s'enganxa a la pantalla i llavors gires esquerra i a dreta.
També li podia haver dit hipster...
I a més, si no sona bé, fas tac-tac-tac-tac i sona, llavors.
Bueno. Que molt dir de la Sílvia, però...
Permet marcar favorits, permet la geolocalització, com acabo d'explicar, i enregistra petites càpsules d'allò que... O sigui, fas un botó i tira enrere 20 segons i et grava, o 15 o 5 segons i et grava.
Tenir el cassete i donar-li
sí,
el record.
Sí, però així pots gravar intervencions d'una entrevista o algú que t'interessi i directament ho pots publicar a Twitter o a les xarxes socials.
Sí que tothom grava...
I els... No parleu malament, perquè els responsables de Babanjo Radio...
No he parlat malament de tu, no de l'aplicació,
Ah, gràcies. Doncs els responsables de Babanjo Radio, un dels dos socis, són tres socis fundadors, dos vindran a Mossega la Poma pròximament.
Ja han fet un estudi de mercat i han vist que gent de certa edat té problemes amb ràdios digitals i han dit que anem a fer una ràdio que entenguin.
Digue'ls que ho integrin amb YouWisp i llavors ja ho pengin directament a YouWisp.
De fet, substitueix YouWisp. I per cert, YouWisp es veu fatal. Últimament he tingut problemes amb YouWisp en l'iPhone. No sé
com que ja han vingut ara per als pobres oients que s'ho estan passant fatal. Què cony és el YouWisp?
Perquè els vam tenir aquí de convidats.
Home, els vam estar aquí de convidats.
No en recordo. No, és que estem tots aquí amb la memòria fatal.
I més en aquesta temporada.
Tu també la neurona està patint.
És que no ens escolta, no ens escolta.
No escolto el programa, clar que no.
La setmana vinent a Mossega la Poma, com sempre, més actualitat tecnològica i convidats d'excepció.
Perquè no sabeu qui us porto encara. No sabies.
Anava a dir perquè aquí hi ha hagut unes risses que no sé d'on venen.
No s'ha confirmat.
Em portarem algú convidat.
Alguna cosa de tenir a veure el Carles, perquè s'han mirat molt així.
Està confirmat, però no me'n recordo perquè no ho vaig apuntar.
No, que si te'l tinc que portar jo no l'he tancat encara.
No, l'espero. És veritat.
Però qui sigui està confirmadíssim.
Confirmadíssim serà algú.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Com deia el Tomàs, ja veurem amb qui. Podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i sabeu que ens podeu seguir a Twitter @mossegalapoma, que ens teniu a Google Plus, i a Facebook està el Tomàs, que jo crec que ja el vaig trobar, li vaig enviar una invitació i no m'ha contestat.
Ah, no m'ha arribat, eh?
Ja, clar. No, jo l'he trobat, seguiu-lo buscant Mossegui.
No tinc l'aplicació de Facebook en el telèfon, eh?
No, però bueno, quan entri al Tomàs...
No entro mai.
Jo també entro molt poc, però només vaig entrar per buscar-te.
Miraré, miraré.
I també ens podeu escoltar en aquelles ràdios que van amb el botonet. Van...
Vinga, fins la setmana vinent.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.